Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PSOE deixa la porta oberta a la dimissió de Susana Díaz al capdavant dels socialistes andalusos després de la forta davallada que aquesta formació va tenir ahir a les eleccions autonòmiques amb la pèrdua de 14 escons i probablement la governabilitat que queda en mans d'altres partits. El secretari d'Organització dels Socialistes Espanyols i mà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, actual ministre de Foment, no ha donat per feta la continuïtat de Díaz. Després de la reunió del comitè electoral del partit per analitzar els resultats, Ábalos ha dit que els companys d'Andalusia són prou responsables i intel·ligents per dur a terme el seu procés i aportar el millor d'ells mateixos, i per tant és millor no anticipar res. Susana Díaz ha dit que si hagués perdut se n'hauria anat, però que el que ha passat és que ha estat la força més votada. D'altra banda, Pablo Casado ha dit que el PP ha rebut un mandat inequívoc per liderar el canvi a Andalusia. El líder dels populars ha reclamat a Ciutadans que doni suport al seu candidat Juan Manuel Moreno a presidir la Junta d'Andalusia. I a banda de les eleccions, un nom propi de l'actualitat és el de Josep Lluís Núñez, que ha mort avui als 87 anys d'edat, víctima d'una llarga malaltia. Ha estat un empresari de la construcció amb èxit als anys 60 i 70 i president del Barça entre el 1978 i el 2000. Al capdavant del club blaugrana compta 140 títols. Que descansi en pau. I finalment destaquem que es fa avui a Tarragona, a 6:45 de la tarda, una pregària de vespres pels missioners amb motiu de la festivitat de Sant Francesc Xavier, patró de les missions. La pregària serà la primera d'un camí de preparació per al mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc, que serà l'octubre de l'any vinent. Aquest acte serà a 6:45 de la tarda al monestir de Sant Josep i Santa Anna de Tarragona, de les Carmelites Descalces, al carrer del Carme, número 2.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adéu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a Fresh Dental. Dental.com. Si vens de part del programa El Penalti, tindràs una neteja bucal gratuïta.
Ràdio Estel.
París, bona tarda, Catalunya. Bueno, avui, com imaginem que tots esteu encara pensant què va passar a Getafe, però ja sabem el que va passar, que van perdre. I el tercer partit consecutiu, amb el qual hem entrat en una fase complicada. Que, bueno, hi ha molta gent que s'ha començat a posar nerviosa, que és normal, això és el futbol. Quan es perd i es perd tres partits seguits, passa de tot. Però, bueno, demà tenim la possibilitat de canviar aquesta dinàmica i esperem que l'equip faci el que ha de fer. Però, bueno, anem a parlar de l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos para hoy?
Buenas tardes. Pues en primer lugar, por si alguien estaba en Urano o en Plutón y no sabe cómo quedó, pues eso, 3-0 en el Coliseo de Alfonso Pérez. Un partido que sin duda ha hecho mucho daño. Probablemente el peor partido de la era Rubi. Ni una ocasión clara de gol. El español empieza a llegar al último tercio del campo ya con 3-0 en contra. O sea que eso lo dice todo. Clave, sin lugar a duda, las bajas. La de Sergio García, en cierto modo, desconecta a Borja Iglesias. La de Marroca desconecta a todo el equipo. David López juega en esa posición, un rol diferente, pendiente más de la defensa, de corregir a Óscar Duarte que de la generación de juego. Y bueno, lo que no sabemos es si quizá Rubi es lo que quería, porque probablemente nosotros teníamos la idea de que el español saldría a jugar y quizá no. Quizá Rubi apostó por David López y no por Alex López porque realmente quería priorizar la defensa, lo cual tampoco era un mal plan, solo que luego salió mal. Para mí, no solo de mérito del español, mucho mérito sin duda del Getafe. Lo decíamos el viernes, el termómetro de la liga, la prueba de algodón, como lo queramos llamar, pero el equipo que mide al resto de equipos de la liga por sus particularidades.
Pero dio la sensación de que le fue más fácil al Getafe lo que esperábamos todos, ¿no?
Bueno, el Getafe al final es un equipo que tiene un plan de juego muy concreto, muy claro, y lo ejecuta a la perfección. Y la primera que le salió, el balón que recibe Jorge Molina, se gira, marca, chuta y marca. Su plan es este. Por eso decía lo de que es el termómetro del resto de equipos y que exige. Sí que da la sensación eso de que estuvo demasiado cómodo, ¿no?
Errores, en fin.
Pero bueno, se jugó a lo que quiso el Getafe y por eso el partido acabó como acabó. Ahora lo desarrollaremos bastante más en la tertulia, que hoy viene cargadita con Ramón Rius y Dani Solsona.
Que además, Dani ya nos ha dicho que él ya sabe lo que pasó, con lo cual estamos más tranquilos.
O que ya se lo esperaba, ¿no? Que ya... Para mí, en conclusión...
Pues yo no m'ho esperava, perdoneu que s'interrompessi. Bueno. I estic de molt mala llet.
Tranquil, tranquil.
Para mí, pues eso, preocupante...
Bueno, és el que parlaven Ramon Rius, com sempre. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda a tothom.
I Dani Solsona, bona tarda.
Avui començarem ràpid perquè hi ha molts temes, eh?
Això mateix.
Temes que després el dissabte i el dimarts i el dissabte...
Pues sí, lo dejamos ya para el Getafe Español, si acaso dejamos para la sobretaula. Y tenemos a uno de los protagonistas de la plantilla, que a pesar de que el equipo no ha entrenado hoy, es decir, la rueda de prensa no se ha llevado a cabo ya que se ejercitan esta tarde, pues ayer sí que hablaba Hernán Pérez mediante los canales oficiales del club y en primer lugar se le preguntaba sobre cómo vio el partido.
Yo creo que el partido no ha salido como hemos querido. No tuvimos la suerte necesaria para poder intentar ganar el partido. Creo que hay que pensar ya en lo que se viene, seguir trabajando y pensar ya en lo que es la Copa e intentar revertir esto.
Esto se puede empezar a partir de mañana, de un partido como el de Copa ante el Cádiz. ¿Ilusiona a la plantilla españolista este partido?
Hay que pasar página lo antes posible, empezar ya a pensar en ese partido de pasar la Copa y de intentar llegar lo más lejos posible.
Pues parece que sí. Según dice Hernán, sí que ilusiona lo de mañana, pero un jugador que viene de molestias físicas y se le preguntaba también sobre cómo se siente a nivel individual.
Yo la verdad, después de la lesión me encuentro muy bien, con muchísimas ganas de aportar al equipo y esperemos que lo siga haciendo y poder darle la victoria al español.
Y por último, en cuanto a un mensaje para la afición, si no me equivoco, mañana hay una promoción, ¿no?, de cara al partido.
Sí, exacto. Creo que el club ha distribuido 5.000 invitaciones en asociaciones con las que colabora, en fin, para promover un poco entre, sobre todo, niños, y una acción solidaria.
Pues ojalá haya un buen ambiente, pero Hernán mandaba este mensaje a la afición españolista.
A la gente solo decirle que no esté preocupado. Yo creo estamos trabajando bien, lo que el entrenador está pidiendo lo estamos plasmando de a poco. Yo creo que toda la victoria que tuvimos anteriores, yo creo que viene de todo el trabajo, así que a estar tranquilo que la victoria volverán.
Veremos. Tú, José, mañana apostarías por el once titular, apostarías por un equipo con suplentes.
Yo es que soy muy pesado. Ya lo dije en el partido de ida, que hay que poner un equipo que esté capacitado para ganar. O sea, nada de... Y en este momento hay que poner a los mejores. Como mínimo, la columna vertebral.
Carlos.
¿Qué pasa?
¿Apostarías por un equipo titular?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, yo haría un poco una mezcla entre las dos cosas, es decir, y más ahora que no está Sergio García, que veremos a ver si más Roca llega, que yo no las tengo todas conmigo, que no vaya a ser que lo reserve para el derbi. Bueno, quizás sí que es el día de apostar como en Cádiz, que creo que en casa pues se verá otra versión del Español.
Yo escribía en Twitter que si las cosas son como deberían ser, los jugadores, sobre todo los titulares, los que llevan el peso del equipo, deberían estar presionando a Rubí para que los pusiera, para lavar la cara. Es lo que tendría que hacer.
Pues sí. Ramon?
A veure, jo avui, a dia d'avui, posaria l'equip titular, perquè estic cagat. Estic cagat perquè el Cádiz porta 5 o 6 partits sense perdre. Des que ens van guanyar...
Així que l'olor aquesta era per això.
Exacte. Jo fotria el millor equip que tenim, i si així guanyes, dius, ostres, moralment, per cara el dissabte, estic amb moral.
Sí, sí, s'ha de guanyar.
I Dani, per al remate de cada porta?
Jo, la meva opinió sempre ha estat la mateixa, no com el Ramon, que en funció de si vas bé o no vas bé, faig una cosa o faig una altra. Jo sempre he dit, i ho he dit aquí també, que per mi la Copa és important i que han de posar sempre els millors. Els millors, els que creguin que siguin els millors. Ara, si hem de quedar bé perquè juguin els que menys juguen i tot això, doncs es pot guanyar el Cádiz? Sí, clar que es pot guanyar contra els que no seran titulars del Cádiz, també. Però s'han de guanyar. Vull dir, és que la Copa és que és important.
Si us parece, antes de meternos a saco con el tema de la Copa, tenemos que decir que él fue el jugador más seguro.
Está difícil, está sí. Complicado de cara al otro día, pero...
La defensa, desde luego, no.
No, desde luego que no. Quizá por momentos Sergi Arde parece que mostró intención de hacer algo más sin llegar a conseguirlo, pero está complicado.
El jugador más seguro del partido del otro día fui yo, que lo vi desde la reacción.
Pues Carlos lo vio, seguro que lo vio.
Bueno, por eso ahí... ya está, seguro, el más seguro.
¿Nos pot deixar desert el premi aquest avui o què?
Bueno, hem de pensar en algú. Segur que algú, com a mínim, ho va intentar. Deixem-ho aquí. En Tardeu, com a mínim, no va estar fi, però bueno, em sembla que va ser la tònica de l'equip. Pues això ja sabem qui ho patrocina.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Para completar la información, como decía, del Getafe Español, tenemos a Arnau al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
Tienes alguna estadística del partido, ¿no? Que evidentemente no son buenas.
Alguna que otra sí que tengo.
Pues venga, sácanos de dudas.
Bueno, el Español sumó la cuarta derrota consecutiva en el Alfonso Pérez, al mismo tiempo que cosechaba la tercera seguida en Liga. Algo que no sucedía desde la temporada pasada, concretamente a las jornadas 31, 32 y 33, que recordemos la 33 fue la detonante de la destitución de Quique Sánchez Flores. Hay un dato que me parece demoledor de las tres derrotas consecutivas, y es que hasta la jornada 10 de Liga el Español había encajado 8 goles. De la 11 a la 14, es decir, en los últimos tres partidos, el Español ha encajado los mismos goles. Ningún jugador del Español fue capaz de perforar la portería de Soria, y es la segunda vez que esta temporada el Español no es capaz de marcar a un rival. La otra vez también fue en Madrid, y fue concretamente el día del Santiago Bernabéu. Y con la derrota del sábado de Rubí, Rubí es el séptimo entrenador de la historia del Español ahora mismo con menos porcentaje de derrota. justo por detrás de Quique Sánchez Flores.
Pues espero que siga haciendo lo posible para no perder esa posición. ¿Teníamos alguna noticia más, Carlos?
Sí, nada, un par de detalles. Comentar que el encuentro de entrenadores de Barça y Español, en este caso Ernesto Valverde y Rubi, se realizan en la Casa Batlló. Bueno,
sitio precioso.
Una cosa diferente a lo que se viene haciendo los últimos años, que es sobre el césped, y comentar que, bueno, el no sé si decir que todavía el actual director de comunicación, Xavi Salvatella, ha mandado un correo a los periodistas que hacemos Español diariamente, despidiéndose y comentando que la Junta General de Accionistas del próximo miércoles será su último acto como director de comunicación del Español, es decir, que el traspaso de papeles a Agustín Rodríguez quedará finiquitado.
Ya es definitivo. Bueno, y vamos, me parece, con Álvaro Cervera, ¿no?, para seguir ya la información pre-copa.
Sí, José, no.
Dígame.
No sé si lo habéis dicho, pero ya se conoce el árbitro del derbi.
Sí, déjame hacer memorias. ¿Del Cerro Grande, puede ser?
Correcto, vale. Que no estaba atento a los primeros minutos del programa y no sabía.
No lo hemos comentado, gracias.
Arnau Colegio.
Madrileño, ¿no?
Bien, bien. ¿Estadísticas?
Buenas.
Bueno, bien.
Buenas.
No me lo creo.
Pues sí. Y sí, como decías, con Álvaro Cervera, pero antes habíamos hecho una pequeña encuesta, ¿no?, aquí en el estudio de qué haría Rubi. Hicimos también una por redes sociales. ¿Cómo debe afrontar Rubi el partido de Copa ante el Cádiz? El 37% decía que con el equipo titular, el 10% tan solo con los menos habituales y un 53% una mezcla de ambos. Esto lo hicimos ayer.
Que ha cambiado totalmente el partido de ida.
Claro, en el partido de ida ese 10% era un porcentaje muy superior, pero como el equipo está mal, pues
está claro.
Hay que apostar.
Ahora está claro qué es lo que queremos, ver a los mejores.
Y sobre esto ha hablado Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz. Es una de las cosas que ha comentado, ahora lo veremos. En primer lugar, se le preguntaba qué expectativa tiene ante el partido de mañana.
Pues muy complicado, porque es un equipo de primera, aunque ahora parece que ha perdido algún partido, pero yo sigo creyendo que la diferencia entre primera y segunda es muy, muy grande. A un partido, a lo mejor, pues pasar como ha pasado estas fechas, que hemos ganado nosotros, ha ganado algún, pero yo sigo pensando que la diferencia entre primera y segunda es muy grande.
Y también se le hacía esta encuesta, sin formar parte de la nuestra de Montpericu, pero ¿qué esperaba que hiciese Rubi, si jugaría con los titulares o con los suplentes? ¿Qué esperaban ellos desde Cádiz? Y es interesante lo que dice Álvaro Cervera.
Yo creo que invita a lo contrario, porque mi percepción es que cuando un equipo a lo mejor ha tenido dos o tres resultados malos, y creo que el próximo partido es el Barcelona, ¿no?
Sí.
O sea, a lo mejor lo que intenta es que haya un buen resultado pronto, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo, o por lo menos lo que yo haría. Si tengo una serie de resultados malos y hay un partido en casa contra un segunda que creo que lo puedo ganar, una eliminatoria que lo puedo, yo intentaría agarrarme a ella para por lo menos tener un partido ahí en medio que me ha salido bien y que lo puedo ganar. Esa sería mi visión, no sé la de ellos.
Es un poquito lo que decía Dani.
Pero eso es trampa, sí. Eso es trampa.
¿Per què?
Home, perquè la pregunta hauria d'haver estat una mica més llarga. És a dir, i amb la seva situació, si el dissabte jugués contra el Màlaga a casa i no anés bé a l'equip, posaria els suplents o els titulars o els reservaria per jugar contra el Màlaga a segona divisió?
No, clar. El que passa que sí que tenim un precedent que ens dona una mica la resposta d'això mateix, i és en el que sentirem ara mateix, perquè al final, quan va jugar amb l'Espanyol, el Cádiz venia d'una molt mala ratxa, però havia guanyat 1-2 al Lugo.
Al camp del Lugo.
1-2, i llavors amb l'Espanyol tenia l'opció de fer jugar els suplents o de apostar pels titulars.
Però, Javi, hoy, esta mañana estaba viendo eso, que porque me acordaba, he leído un artículo que él era el equipo espirina en Español, pero el Cádiz venía de una mala racha, ganó en Zaragoza Copa del Rey, empató fuera, me parece, contra el Sporting, ganó en casa al Lugo y luego vino el Español, pero ya venía de ganar todo eso. O sea,
bueno, gana el Lugo, de hecho, pero los anteriores partidos llevaba como 5 o 6 partidos sin ganar.
No, el Español es el cuarto equipo.
Pero estaba muy abajo en la tabla, ¿no?
Sí.
Eso sí, estaba abajo en la tabla, pero está dentro de una buena racha el Cádiz, y el Español es el cuarto equipo al que consigue superar
pero
en
esa
racha.
Los partidos que estás comentando de Zaragoza y demás, salvo el de Copa, vienen, es a lo que iba ahora. El Cádiz gana en Lugo, gana al Español y luego encadena 5 triunfos seguidos, que son los que lleva ahora.
y se posiciona como está, a las puertas del playoff de ascenso. Antes de esto sí que venía en una racha negativa, que le tenía más cerca de los puestos de abajo que de... O sea, no fuimos el equipo aspirina, no fue el español
no,
el equipo aspirina.
No, eso es lo que yo vengo a puntualizar. No somos el equipo aspirina no. Porque antes de nosotros van cuatro, que a los que ganan, me parece que gana tres, gana dos, empata uno y gana el español.
Yo creo que no, però bueno, és igual. La situació del Cádiz no era bona i Álvaro Cervera va prioritzar la Lliga perquè no estava bé i va posar suplents, o diem els menys habituals del Cádiz, per jugar contra l'Espanyol.
Mira, Dani, el 12 d'octubre perd a Francisco de la Era al Cádiz contra l'Extremadura, supera la ronda de Copa del Rei guanyant el camp del Saragossa, empata a casa contra l'Sporting, guanya a Lugo i després guanya a l'Espanyol.
Vale.
I ve de tres partits seguits i... guanyant.
No.
A veure, Arnau. Guanya el camp del Lugo, abans empata amb l'Sporting, guanya amb el Saragossa. Sí, de Copa, però clar... a l'Extremadura ha perdut, amb el Nàstic empatat, a Tenerife ha perdut, amb l'Alcorcón
sí.
ha perdut...
No, vull dir... Jo em refereixo que nosaltres no vam ser el detonant de que l'Espanyol... O sigui, l'Espanyol no va ser l'equip espirina. Això és el que vull dir.
No, però no estàvem intentant dir això, sinó que...
Però l'Espanyol sí que ajuda... Vitamina sí que li van donar,
sens dubte, perquè ara portes 5 partits seguits guanyant. I bueno, això és el que li preguntàvem avui a l'Álvaro Cervera, li preguntaven a la sala de premsa del Ramon de Carranza quin moment passa l'equip ara mateix.
Nosotros hace no mucho tiempo estábamos en una situación muy, muy complicada y yo creo que hemos salido de esa situación y lo hemos salido con eso. No hemos hecho nada diferente, más allá de alguna cosita táctica, no táctica, alguna cosita del equipo de uno o dos delanteros, tal, pero lo demás, lo único que hemos hecho de verdad es trabajar, seguir pensando que podía ser, que no éramos tan malos como parecíamos. Y lo único que hemos hecho es eso, apuntalar las cosas, creencia en que esto al final tenía que tener un... El recorrido tenía que tener un final mejor del que estaba teniendo y bueno, pues eso es lo que hemos hecho, el trabajar nada más, no hemos hecho nada diferente.
Pues esto era lo que decía Álvaro Cervera, sin duda que no fuimos el equipo aspirina, pero sí que hemos ayudado. De hecho, el propio técnico estaba ligeramente cuestionado cuando llega el partido de Copa y ahora evidentemente es casi un héroe con el equipo a las puertas del playoff de ascenso. Nada más del Español, entrenamiento esta tarde, dará Rubi la lista, Naldo, Sergio García y Marroca, los lesionados, como sabemos, Naldo, la previsión es que se incorpore al grupo a final de esta semana, Sergio García evoluciona muy positivamente, pero que llega al derbi, es una quimera, y Marroca es duda de cara incluso a mañana, para ver cómo ha evolucionado de esa gastroenteritis.
Perfecto, pues unos consejos y vamos directamente a la factoría para los resultados del fin de semana.
L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baró de Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria. Oh, yeah. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Carlos, ha sido un fin de semana un poco irregular, ¿no?
Bueno, ha sido malo para el Español B, que bueno, enlazó su quinto partido seguido sin ganar, empató a cero con el Ebro, falló un penalti, bueno, mañana lo repasaremos bien, pero sí que no fue un buen partido los de Gallego, y el propio Gallego lo comentó en rueda de prensa, mañana también lo escucharemos. Respecto al resto de fútbol base, es que ganaron todos los equipos, entonces, claro, mal fin de semana para la base no es.
Bueno, pensaba en el femenino también, que se ve más
del Español B, y evidentemente, pero bueno, si repasamos, el Juvenil A ganó 0-2, el Juvenil B ganó 4-0.
Juvenil A, que ya se ha puesto arriba.
Exacto, líder. Exacto. Bueno, partidos que sabíamos que tenía que ganar, y Moisés nos lo comentó, uh-huh. Pues ha dado la cara y se los ha llevado. Y respecto al femenino que hablas, bueno, ya sabíamos, nos comentó Elba que era un campo difícil. Era
sí, aquí hablamos de partido trampa, ¿no? Y al final se ha convertido.
Exacto, pues 1-0 perdió el femenino en Huelva. Y respecto al fútbol base, pues lo mismo que en el masculino, ganaron todos los equipos. Es decir, bueno, mal fin de semana para los equipos, para los primeros equipos del fútbol base.
Irregular, por eso decía.
Exacto, bueno. Exacto. Donde también tampoco ha habido muy buen fin de semana en secciones, y aquí Ramón está contento porque lo comento, que a veces me olvido.
El básquet fue lo único que falló, si no recuerdo mal.
No, el hockey también falló. Iba ganando.
En un minuto, perdía, guanyava 5-4, va perdre 5-6.
Con el Andorra,
i
en casa.
I ens ha costat el liderat.
Uh-huh. I el bàsquet perdió, bueno, perdió
de pallissa.
No volia dir la paraula, però sí.
De pallissa.
A Escolapi Sarrià, 89-56.
Una derrota inesperada, totalment inesperada.
Doncs sí, perquè és un equip de la zona mitja.
Sí, vull dir, no és un dels de Val. Bueno, el vòlei femení, aquí sí que hi ha l'única alegria que en dona, perquè van guanyar i estan classificades per la fase d'ascens.
Correcte, van guanyar 0-3. El hockey júnior també.
També el van eliminar.
Davant el Voltregà.
I el handball van guanyar, segueix
el
líder.
Exacte, i el hockey infantil també va perdre. És a dir, podem dir que, a part del mal cap de setmana del primer equip de l'Espanyol, és el pitjor cap de setmana de la història de les seccions. Sí. Bueno, no ha sido un buen fin de semana. No ha sido un buen fin de semana, dejémoslo ahí.
Muy bien, pues unos consejos y vamos ya con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Il·lumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvien energia neta a www.il·lumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y antes de entrar a las dos, ya recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azul, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí. Saluda a José María Montelío y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y ahora discutíamos si empiezan las críticas a Rubi. ¿Empiezan las críticas a Rubi?
Jo he llegit coses que no m'han agradat. Jo he llegit coses que no m'han agradat.
Estàs molt neguitós.
Si no, ja et deixaré que expliquis un fotimer de coses que avui...
No, jo no.
S'està marcant molt a prop el
Dani. Sí, avui m'estàs menjant de totes les que
no era la defensar, però...
No. A veure, hi ha hagut crítiques de gent, i llavors jo li pregunto al Dani...
Tu haguessis... No, tu fes el teu raonament. No comencis preguntant.
Tu haguessis sortit en tres centrals...
No va sortir en tres centrals.
No,
el problema és que...
Va sortir amb dos centrals i David López per davant.
El David López, si et fixes, quasi tot el partit, mentre van jugar els tres centrals, estava més enrere que jugant de mig.
Reculava perquè no veia segura la defensa.
Fem una reflexió ràpida. I aquesta sí que la millor la posem fer, perquè no ho sabem segur. O sigui, en el cap de Rubi... en el moment de confeccionar l'alineació per jugar a Getafe, no jugant Marroca, va pensar més en posar una peça que sigués més aviat més defensiva que de treure més la pilota? Aquesta és la reflexió.
És el que faig jo.
Jo crec que ell va passar més amb la seva decisió.
Però què hi haurà amb el cap de Víctor Sánchez? Amb aquesta situació.
Jo estava convençut de que Víctor Sánchez no el anava a posar en aquesta posició. Jo estava convençut.
Però hauria d'haver canviat l'estil, vols dir.
Una altra cosa és que a la millor hagués fet... No, sense canviar, hagués fet... Doncs a la millor posar a Darder en aquesta posició i Granero i Víctor Sánchez. És una de les possibilitats. Sacrifiques a Darder més defensa. Però jo crec que amb el seu cap va pensar més amb el sentit de dir, escolta, poso aquesta peça que m'ho farà, treballarà defensivament també, com David López, i tal, més que de treure la pilota. Perquè amb l'equip que juguem, el Getafe, juga de determinada manera, juguen molt junts, les línies tal, i no hi ha espais, doncs segurament, a toro passat, podem dir, hòstia, s'ha equivocat. Bueno, doncs pot ser. Però...
Sí, tens raó, Dani, perquè realment si vols seguir jugant com vens jugant en Marroca, el jugador més semblant a la plantilla de Marroca és Àlex López. És a dir, això és de calaix. O sigui, Àlex López és un futbolista que l'any passat al filial va jugar igual que juga aquest any Marroca a l'equip. Aleshores, Rubi ho sap, perquè Rubi ha vist l'Espanyol, va veure l'Espanyol bé l'any passat, ha vist vídeos, i esclar, si vols jugar igual, has de posar el nano. Si poses David López per davant de la defensa, això significa que vols canviar alguna cosa.
Li va faltar valentia a Rubi per no posar...
Bueno, ell sempre, a la roda de premsa després del partit, va dir que s'havia de ser més atrevit, més valent i tot això. Però, clar, més valent, més atrevit, si no tens la pilota, ja pots anar a lluitar contra qui tu vulguis, però si no tens la pilota, no la tens.
És que al final, David López, en què s'assembla a Marroca?
No, però...
Podem
parlar d'això, vull dir, però la conseqüència de tot això és que si vas a mirar, fins al dia d'avui, és que tant amb Àlex López, tant amb Pipa i Puado, quan no té més remei, doncs els tens a la plantilla, però no comptes amb ells.
Sí. Aquesta és la sensació.
Dani, i no em vas donar compte, no sé si és veritat, diuen que quan va fer el tercer canvi, el Víctor Sánchez se'n va anar al vestidor.
No, va anar a fer pipí.
Sí,
va anar a fer pipí, joder, és que...
No, quedaven...
Era
en sèrio que va anar a fer pipí o...?
Home, va tornar en seguida, home. És que en seguida fotem especulacions de... Jo crec que devia tenir una urgència d'aquelles... d'això...
Les llengües diuen que es va cabrejar i se'n va anar al vestidor.
Mira,
i després va tornar.
Jo us donaré un parell de dades en aquest sentit, el que comentava Marroca. Marroca, els dos partits que s'ha perdut, l'Espanyol ha perdut. I... de 5 vegades que s'ha trencat la parella Mario Hermoso-David López en defensa, 4 partits s'han perdut. 4 de 5. L'altre va ser a Eibar, que va ser Mario Hermoso, Oscar Duarte, que es va guanyar 1-0. Tampoc vam guanyar tan sobrats. Bueno, i amb això vull comentar una altra cosa.
Només tenim un 11.
Exacte. Amb això volia comentar també que tenim una plantilla de 22, tios. Però al final, quants estan jugant realment?
13, 14.
I Naldo i Oscar Duarte, quan hi ha problemes a la defensa o hi ha problemes al mig centre, com l'altre dia que no va estar Marroca. És a dir...
Hi ha 10 jugadors que en principi són titulars. 10, d'11, 10. I l'única peça que balla perquè no acaba de d'allò és la peça de banda dreta, que Batistau, és Hernán Pérez, Batistau i tal.
Però és que aleshores tens un problema.
El tens quan no guanyes. Quan guanyes no tens problemes, perquè és igual, no? Juga aquell, ha posat a l'altre, posa l'Oscar Duarte, posa el Naldo, posa el Madrid va posar el Naldo, no sé què, i no passa mai res. I el problema és quan perds. I jo analitzo els partits igual, si guanyes que si perds, perquè aquesta és la gran diferència, que després m'equivoco o no m'equivoco, però jo no faig l'anàlisi d'un partit en funció de que si hem perdut 3-0 o hem guanyat 0-5. No, perquè et portes a equivocacions i que no són reals. Crec jo, aquesta és la meva opinió.
Per mi s'està parlant massa de Marroca, i amb raó, perquè és clau que David López no té el mateix rol, no té la mateixa funció, està més pendent de defensar l'altre dia, i a més juga 5 metres més enrere. És a dir, tu estàs veient el partit i després, si ho analitzes, veus que la posició de David López és més propera als centrals.
Sempre que sigui un tercer central, sí.
Això per una banda. Però penso que s'està parlant massa de Marroca, ja dic, amb raó, però molt poc de Sergio García. Vull dir, evidentment, la sala de màquines, la creació és de Marroca, però jo penso que sense Sergio, i això ja ho havíem dit abans del partit de Getafe, Borja està totalment descontat. Perquè amb Leo no s'entén, ja, aquest no era el cas, però vull dir, d'altres partits hem vist com amb Leo Batistao no s'entén a dia d'avui, i a més, la importància que té Sergio García, que hi ha cops que si té una edat, que si ja no està ràpid i tal, però per mi és vital l'atac de l'Espanyol ara mateix, tot el que crea Sergio García.
Jo vaig a fer ara una pregunta i podeu dir el que sigui. Imaginem, hipotèticament, que Marroca no arriba aquesta setmana. Imaginem. Marroca no està bé per jugar. Contra el Barça, no parlo Cádiz ja. Contra el Barça. Creieu que farà David López allà al mig i posarà Òscar Duarte?
No.
Llavors, aquí posarà. No.
Jo tinc dubtes, jo crec que amb el Barça...
Canviarà el sistema.
Jo crec que amb el Barça sí que ho faria. Amb més raó que l'altre dia.
Jo crec que tiraria enrere a Darder, a Darder i posaria a Melendo.
Doncs jo trobo que amb el Barça té encara més sentit el fet de que David López jugui com va jugar l'altre dia. Perquè al final tu saps que amb el Barça teòricament tindràs la posició és a dir, prendre-li la pilota al Barça serà molt difícil. I això l'Espanyol ha de ser conscient. Però si l'altre dia ho va fer a Getafe, a mi no m'estranyaria.
Però, Javi, ho fas un cop i et foten 3 gols i no jugues a res. A mi ahir jo vaig mirar un moment a la banqueta i dic, hòstia, està el Quique o està el Rubí? És que era així. Era així. No jugues a res. Arribes a la porteria rival, el primer xut arriba al minut 87.
Ramon, què dius tu?
No, això
de l'Espanyol.
No, després vaig a dir una cosa que potser jo vaig... El Mario Hermoso, des que ha anat a la selecció, collons li ha passat.
L'altre problema.
Vull dir que igual se li ha pujat el fum al cap i tens que tornar a donar una hòstia i tornar a baixar a la terra, que estàs a la terra, que encara no t'ha fitxat el Madrid, encara no t'ha fitxat Camp Gran, estàs a l'Espanyol, i tornar a fer les coses senzilles. Aquella pilota que baixa, que la vol controlar, que se li va a 3 metres, que se'n fan el contraatac i en marquen el gol, aquests fallos no els feia abans. No es feia.
Sí, però també el que està clar és que quan davant
que no
estàs...
No, feia. Vols que te'n digui algun? Si vols te'l dic.
No tan exagerats
que tu no els veus com a fallo, perquè guanyes.
Perquè no hi ha gols, clar. El problema és que quan davant no estàs, no crees perill i tens l'equip contrari molt pendent, es veuen les mancances de la defensa. I la defensa és la que va fallar més, però també perquè és que davant no fèiem res.
Jo ja dic això i deixo parlar al Ramon, que avui té ganes. Jo només dono la meva explicació. Aviam. Jo entenc perfectament, i ningú m'ha sentit fer una crítica quan un jugador falla. De dir, hòstia, quin fallo en defensa. o el delanter ha tingut tres ocasions i no ha marcat, o el porter avui ha tingut mal dia, ho comentem, sí, ha tingut mal dia, bueno, però s'ha tingut mal dia, ja, ja ha fallat el porter avui, vale, però no ho dic amb el sentit de dir, escolta, això no pot ser. Però hi ha coses, i aquesta és l'explicació, a veure, l'entrenador amb els jugadors els hi transmet una idea, vale? Nosaltres aquí a l'Espanyol, des que ha arribat el Rubí, és, escolta, nosaltres juguem la pilota des de darrere, la traiem al porter, li donem al central, central si la toca l'altre central, sobre un, sobre l'altre, la traiem, encara que ens pressionin, nosaltres intentem i ho fem i tot això. Vale, molt bé. I els jugadors ho apliquen.
Llavors
jo...
I del Getafe?
Bueno, no, clar. Però llavors els jugadors ho apliquen, ho intenten aplicar i ho han fet fins ara. On te trobo jo que està a l'error? O sigui... A mi l'entrenador em diu tot això, però després jo sóc el que estic al camp. I jo sóc el que haig de prendre la decisió. I jo sé que amb la pilota de l'Hermoso no fa un mal control. Se li va una mica. L'error, l'errada, ve quan després ell li vol fer un túnel amb l'Arambarri que ve a pressionar-lo. I aquí, això, aquesta pilota, encara que l'entrenador digui que la tregui jugant, tu li has de fotre una garrela i fotre-la a l'altra banda. Per això està la iniciativa del jugador. Perquè si no el jugador diu usted drive para la derecha, usted vaya para la izquierda, usted centre, usted... No,
però jo,
tinc iniciativa. Jo tinc iniciativa i soc jugador. I en el moment que jo crec que no pot ser, doncs no pot ser. I aquí es va equivocar amb la segona jugada. Ell va fer el control amb l'interior del peu, se li va quedar a mig metre, li venen a pressionar i el recurs... que va creure més millor, és fer-li un pont, un túnel, i ja me'n vaig. No, què collons me'n vaig? La controlo, se me'n va a mig metro, li foto una gardela i la foto al camp del Rayo Vallecano. Sí. Camp del Rayo Vallecano. Vull dir, aquesta és l'errada. Ara, després, sí, s'ha equivocat, sí, vale, molt bé. I l'altre que s'ha girat Molina amb 37 anys, pues, també s'ha equivocat, Òscar Ugarte. Llavors que anem a buscar... perquè llavors entraríem en una dinàmica que tots els gols...
d'això. Els últims partits, des que van a la selecció, el Mario Hermoso el veig una mica... Jo crec que tantos cantos de sirena, que si el Madrid, que si el no sé quin equip anglès, que no sé què, que pim, que pum, que aquí el Nadal... El ve a fitxar...
Jo crec que és el que diu, Dani. Quan perds, normalment els que queden retratats són els centrals.
Potser es veuen més les de llonces, però jo crec que el noi este que torna a centrar.
Hombre, passa que si guanyem...
Queda retratado Mario Hermoso porque de los últimos 5 goles...
Él está en 4.
Está en 3. En 3 sale... vamos, es que claro, como no va a quedar retratado.
Sí, sí. Però clar, si guanyem 1-2 i al túnel li surt bé, estaríem dient quina classe, quina tal... Però, és complicat.
A veure, és complicat. A veure, un central, i no dic que no tingui projecció, jo crec que el Mario Hermoso té molt bona projecció.
El trist és que el que no pot fer Rubi és canviar-lo. Aquest és el problema, perquè no té alternativa.
Sí, no, perquè no tenim ningú més. En aquest moment no tenim... I em sap molt greu per l'Òscar Duarte, però vull dir, em sembla que acaba contrat aquest any i se'n anirà. Que no és un defensa central...
A veure, tenim quatre centrals. Sí, és la posició que tenim més jugadors. 4. Naldo, Óscar Duarte, David López i Hermoso. És que amb aquesta parella, amb l'estadística, és que on ha jugat, no ha jugat aquell, no hem guanyat 4 partits. Ara, quan no juga l'altre, no sé què. És igual. Al final, el dimarts, jugaran els que juguin. És igual. No sé qui jugarà. Un dels titulars jugarà. Un. O Hermoso o David López jugarà. És que no n'hi ha més.
I a la porteria, qui jugarà demà?
Home, en principi...
Roberto. Pues... Està clar. Roberto.
No, jo també ho tinc Roberto. Clar, però és el que
jugarà Pedrosa,
la gent demana jugarà, que no jugui Roberto.
Jo crec que... El vestidor.
No, està clar.
No pots incendiar el vestidor.
Jo crec que farà una barreja.
Futbol, però... Sap que... Perdona, Dani, el que ha jugat a futbol i és porter, vull dir, i tu, Carles, que ha sigut porter, saps quan jugues i quan no jugues. Hi ha equips, tercera divisió, per un exemple, i tu que has sigut entrenador a tercera divisió, i arriba que hi ha el titular i el suplent. I el suplent que tindrà, es cabreja i tot el que tu vulguis, i sap que només jugarà els partits de Copa de no sé què cojonades, o... Però el titular és l'altre, que té 37 anys... Que té 37 anys.
Parla al micro.
Que té 37 anys.
El micro no l'hauria.
Aquí que ningú... A veure, jo puc entendre que la gent, ara amb 3 partits, estigui decebuda i que vegi els de l'Espanyol en seguida, ui, ja han perdut 3 i pot ser... I tal. però de la mateixa manera que jo he parlat de s'ha de tenir paciència...
No, però aquestes clar és que hi ha derrotes que fan mal.
No,
la de
però
Girona
no,
va fer
no,
mal...
Sí, 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 fa mal. Però el que vull dir, s'ha de tenir tranquil·litat de la mateixa manera que jo, quan havíem guanyat 10 partits i anàvem als segons a punt de ser els primers, jo vaig dir, tranquil·litat, que això s'ha de tocar els peus a terra, que queda molta lliga... I diu, ah, és que... No, jo sóc realista. I llavors, la mateixa tranquil·litat que demanava ara, la demano amb aquesta situació, perquè no passo jo del fred al calor de dir, hòstia, que bons i ara que dolents. No, jo mai. Sempre tinc un terme mig, i ara estem en una mala situació. Sí, què vol dir? Hòstia, és que el calendari... És que si ara ve el Barça, ara el Betis, ara... Hòstia, si no guanyem el Cádiz, i si no... Collons, clar, si no guanyem, no guanyem, anirem avall, eh? Però jo no, jo confio que guanyarem. Demà contra el Cádiz. Jo crec que és molt més important del que es pensa la gent, guanyar el Cádiz.
No, és importantíssim.
I quina seguretat tinc jo de guanyar el Cádiz jugant els teòrics titulars o els que no són tan habituals, que en jugaran bastants, perquè jo crec que els Piatti jugarà, jo crec que el Batista ho jugarà, delanter centro, no ho sé, al mig del camp Víctor Sánchez, Melendo, clar, tots aquests jugaran, però aquests són mig titulars, bueno, mig titulars no.
El que està clar és que Rubi s'agafarà aquest partit amb molta més... O sigui, amb més tensió que no pas si anéssim en una situació més còmoda.
Evidentment.
Crec, està clar que aquest s'ha de guanyar sigui com sigui.
Evidentment, però aquest partit s'ha de guanyar més enllà de remuntar per passar, jo crec que per les sensacions, no? Per tallar una mica...
Per una qüestió moral.
Per tallar una mica al mal moment.
Si demà, no vull, toco fusta, toco el meu cap, toco tota la fusta. Mira, si demà ens eliminés el Cádiz, tu com vas a jugar contra el Barça a casa?
Correcte, exacte.
Pues és qüestió de moral. D'anar igualment.
La gent ja diu, bueno, se'n fotran un carro, ja anem allà, ja no sé què, però això és així. L'aficionat, sí, fanàtic com jo, no em minso així, Dani, el fanàtic no. Com jo, ja vaig cagat al camp, vaig cagat al camp.
L'aficionat, però és que jo crec que també els jugadors no són de ferro, i hi ha unes sensacions, i ells mateixos, si no és no tan bé, pues ja no aniran igual, per molt que el derbi realment et motives i tal. Sí, no, la seguretat també la perden.
Una eliminació enfront al Cádiz, un equip de segona, de divisió, en tots els meus respectes, i que està en ratxa... En tot
faria molt de mal, més que aquests 3-0 del Getafe.
Exacte.
Sí, sí,
per una vegada ves... estem d'acord tu i jo, Dani.
No, és que
està clar.
Per això sempre jo venc que la Copa és important. O sigui, jo no argumento coses perquè sí, perquè ara dic, hòstia, ara em surt bé, i ara dic això, perquè com ara hem guanyat... No, la Copa és important per l'Espanyol. I ara, amb aquesta situació, encara s'ha tornat molt més important. Perquè és veritat que una derrota... Home, la gent, les orelles, ja començarien a dir collons, no guanyem, no sé què. Ja ho sabem, això. Jo penso que guanyarem i guanyarem bé.
Però veus, crec. Aquesta data és curiosa de l'enquesta, perquè jo, tant a l'anada com a la tornada, he dit el mateix. Per mi la Copa és molt important i ha de jugar un equip, no un segon equip, sinó... una, com a mínim, o com una mescla dels titulars, o sigui, un equip de garanties. El que va sortir no va ser un equip de garanties perquè va perdre. I en aquell moment tota la gent deia, bueno, que surtin els no habituals, en canvi ara tothom té claríssim que ha de sortir...
Si ara agafem els jugadors que hi ha, a veure, que jo crec que seran, que jugaran segur, porter, Rosales...
David López.
Un dels dos centrals, Òscar Duarte i un altre, no sé si Hermoso o David López, jo crec que David López, també. Vale? L'altra banda esquerra, i en queda el dubte, si serà Pedrosa o tal.
Jo crec que jugarà Pedrosa, Dani.
Bueno, vale, jo parlo d'aquests. Víctor Sánchez, titular.
Jo crec que jugarà Didac.
Melendo, titular. Piatti, titular. Batistau, titular. Quants en portem ja?
Falta Àlex López i el davanter. Àlex López i Puado.
Vale, pues, no, jo crec que aquests jugaran. I aquests no són dels habituals, diguéssim, però aquests ja van jugar. Tenim, no sé, tu que tens ja teniu les dades sempre d'allò, ara et faré pensar una mica, però ho busques i ho trobaràs ràpid. L'alineació del camp del Cádiz.
L'alineació del camp del Cádiz, te la dic jo. Roberto Rosales, Naldo... Óscar Duarte,
Pedrosa,
Àlex López, i aquí ja em perdo més, però davant...
Víctor Sánchez, que va perdre una pilota, que va ser gol.
És que es fixa només amb això, eh? És que
va jugar Granero, em penso.
Granero va jugar, crec, eh?
Sí. Granero,
Artistao.
Batistao, que va córrer menys que la meva iaia.
Batistao i de l'Antequi.
Batistao,
que afortunadament Batistao diu que ja sap què s'ha de fer per arreglar-ho tot. Sí.
A veure. Bueno, al final és un 11, semblant al que has dit tu, Dani.
Sí. Vale, pues, doncs allà vam perdre. Ara aquí s'ha de guanyar.
Bueno, allà vam perdre també amb
una mica amb el factor... Sí, de jugar a casa.
Que jo no dic, jo estic jo convençut
trauria...
que guanyarem i guanyarem bé.
Jo demà però... trauria el panda, o sigui, per dir, no, no, posem el que està amb millor ratxa. O sigui, és que crec que és més important guanyar demà que pensar en el derbi.
Ja, José, però el problema de poner a Borja és el que comentava antes Javi, que contra el Getafe se le vio perdido a Borja perquè no tenia un socio. Entonces, claro, tienes que poner a un tío más móvil, por ejemplo, como Puado, que se pueda ganar, buscar las castañas, o, como hizo en el gol contra el Cádiz.
O poner a Melendo para que le pase pelotas.
Por ejemplo.
Porque Piatti, ¿qué quieres que te
no
diga?
No puedes hacer lo mismo del otro día de poner a Borja y no poner a ningún socio, pues porque claro, entonces Borja está perdido.
También hay que recordar que el partido del Carranza, el Español pierde, pero no hace méritos suficientes como para no perder. Lo que pasa es que se encuentra
errores gravísimos, claro.
No, se encuentra un 1-0 en el minuto 1 de juego, lo cual condiciona el resto del partido, evidentemente, y luego cuando está haciendo méritos como para empatar e incluso darle la vuelta al marcador, consigue el empate y en la siguiente jugada, en un remate de los que entra uno de cada 20, el Cádiz mete el segundo y condiciona de nuevo el encuentro. Forman parte del juego, forman parte del fútbol. Pero también, si se analiza el partido sin tener en cuenta el resultado, el Español no merece perder en el Carranza.
O sigui, és que com que el dissabte juguem contra el Barça, sembla que això et condicioni. A veure, si en lloc de jugar contra el Barça se jugués contra el Llevant o contra l'Atlètic Club o un altre equip de, diguéssim, de la nostra categoria, o sigui... no entenc les rotacions.
Dani, no la, és que jo crec que el Rubi no el condiciona.
És que no t'ha de condicionar.
Tenia tres tios en advertència que si treien una groc, era Hermoso, Didac, Vila i Granero, i els tres van jugar de titulars. Vull dir, no,
això bon.
El Getafe?
Pues estem jugant la Lliga.
Ja, però m'estàs dient que l'entrenador el condiciona.
Clar, però s'haurien perdut el derbi, si van la cinquena.
Si han tret una targeta grau amb aquests no jugaven, i són titulars que juguen tots els... No li condiciona l'entrenador.
Jo crec que amb aquesta situació que estem, el derbi no ha de condicionar. Perquè, evidentment, o sigui, les possibilitats que tens de guanyar el derbi són més si demà guanyes i tornes amb una dinàmica guanyadora i es relaxa tothom, que si no, si perdem demà, i ala, se't ve el món a sobre. No?
Perdem o quedem eliminats.
O quedem eliminats, clar, perdem i quedem eliminats.
A més, és que tot aquest tema de les rotacions, jo sempre dic el mateix, que i aquí en recordo a Luis García, quan estava a l'Espanyol, que va dir, si no puedo jugar un partido cada 3 dies, con 25 anys, però bueno, és un altre tema. Jo penso que depèn de cada jugador. És a dir, el tema de les rotacions, evidentment, gent com Sergio García, doncs sí, ha d'entrar en la rotació perquè ja se li veu que el minut 60 de partit no és el mateix que el minut 1, però hi ha jugadors que sí, que estan físicament dotats de manera que poden jugar sense que el seu rendiment es vegi alterat. Llavors, depèn. Jo penso que això és...
Fem una mica fer bullir l'olla amb el sentit de dir... penseu que jugaran més o menys un 99% els de Cádiz... a part d'Analdo, que no pot jugar, el farà la mateixa alineació, o creieu, per dir-ho d'alguna manera, creieu que Alex López i Puado jugaran? En lloc de Marroca posarà Alex López, en lloc de Borja posarà Puado, no posarà Baptista Oadal i Hernán Pérez de la banda...
A mi m'agradaria
podem parlar.
A mi m'agradaria que sí, però
jo crec que anirà
no sé què passarà.
Aquesta vegada jo crec que anirà amb més.
Jo el Panda i a Batista.
Jo penso que
m'agradaria tenir-los davant.
Farà una barreja i pel que deia ara, depenent de la condició física dels que són els titulars. És a dir, posant un exemple amb el que deies, jo penso que sí que jugarà Borja, perquè sí que és un jugador que està capacitat físicament per tal d'aguantar un partit sense baixar el rendiment cada 3 dies. Però, d'altra banda, doncs, d'altres jugadors, posava el cas de Sergio o altres jugadors com Granero, que vegi ell que no...
Tres dies? Quan hem jugat un partit cada 3 dies?
Bueno,
fa quan?
Re, el dia de la Copa, de Ramon de Carranza.
I clar, fins quan no tornarem a jugar?
Que això no és NBA, que això no és la NBA. Tu,
no, però...
Els tios de la NBA juguen cada dia sí, dia no, i creuen el xarco, perquè foten no sé quants minuts.
Però bueno, que es lesionen entrenant.
El que havíem de dir és que si ell veu, per posar un exemple, Granero no el veu físicament capacitat com per donar el màxim rendiment demà i al Barça, no el posarà. Si veu el Borja, sí que el posarà. I això condicionarà que juguin Àlex López, Puado i companyia. El fet de que...
Sánchez ha de jugar per nassos, eh?
Però jugarà.
Hòstia,
si no juga contra el Cádiz,
sí, no, ja.
Tenemos motín en el...
Doncs això, fent un balanç amb tot això, doncs és com sortirà l'alineació. Jo penso que és el que farà Rubi, vaja.
A més, i Víctor Sánchez físicament és un jugador que sí que aguanta. Veus? Aquest sí que és un... Ara que no
per, això, per això descansa.
Per això, perquè ara...
Aguanta, no el fem jugar. No, a veure, que faci el que cregui que ha de fer. El que s'ha de fer és guanyar. Vull dir, punt.
Tot el que no sigui passar l'eliminatòria serà un gran mal de cap per tota la institució. Perquè després penseu una cosa. El dia següent hi ha una assemblea.
Bueno, això no compta.
Ja...
Això ja està dat i beneït.
Dat i beneïda.
I que l'equip tornarà a guanyar partits i tornarà a jugar bé i guanyarà d'això. No en tingueu cap dubte d'això.
Dani, si això ningú discuteix, l'únic que entres en una dinàmica negativa, en un calendari que ara sí que ens apreta, un calendari difícil, ara ve un calendari difícil, que està jugant ja en els equips de dalt, en els equips que estan lluitant per emportar-se una lliga, i llavors, potser...
Aquests partits els jugarem bé, ja t'ho dic jo.
Sí, ojalà, ojalà.
Una altra cosa serà el resultat.
Mira, l'any passat també en el Quique vam fotre uns partidassos contra el Barça, Madrid, i tot aquests els vam guanyar.
Això té matisos. Jo sempre ho he dit. No eren partits tan bons, en realitat. El que ens passa és que mirem el resultat.
Sí que són bons quan guanyes. Això quan ho miren.
A veure, el fanàtic que sóc jo, que sóc el fanàtic, jo miro el resultat. I vam guanyar l'Atlètic de Madrid, que vam arribar aquí a casa, que portava no sé quantes jornades sense perdre, que no havia perdut cap partit, i el vam guanyar.
Però, per exemple, el partit de Copa amb el Barça va ser un bon partit de l'Espanyol?
Vam guanyar.
Vam guanyar.
No, però jugant contra el Barça, és que encara que juguis guanyar, malament, no fotis.
Important
és igual, l'important és guanyar. I contra l'Atlético de Simeone, com juga el Simeone?
I tant.
Sí.
Posem l'exemple del partit de l'Espanyol al Bernabéu aquest any a la Lliga.
El que sí que veiem cada vegada més clar és que Rubi només té un equip. O sigui, té 11, 10, 11, i les alternatives que va buscant, perquè no hi haurà reforços a l'hivern, no estan sortint bé. Piatti no acaba de funcionar.
Sí, però
bueno, Batistao no continua perdut en el mal espai.
A veure, això se sabia al principi, eh? Clar.
Sí, no. Però, per exemple, s'ha
recuperat... No, a mi no em val...
S'ha recuperat...
No,
però s'ha recuperat... S'ha recuperat Hernán Pérez, per exemple, com a mínim.
Vas veure el taconasso que va voler fotre.
Sí, bueno.
No, però això és el mateix. A veure, la plantilla és la que és des del principi. I tothom ha estat encantat de treballar amb aquesta plantilla, els tècnics i tots. I s'ha començat a fer bé. Amb la qual cosa, ningú, encara que des de fora podem dir hòstia, la plantilla és justa i tal, però ningú ha dit res. Hòstia, no m'agrada que després, quan les coses van malament, és que la plantilla és curta, és que només en tenim 13, això no m'agrada a mi. Perquè si no, digue-ho al principi, no, qui sigui, eh? No, sí, no, sí, no sí. Parlo ara de... No, és que ara no tenim...
Sí, si ho dius per mi, jo ho deia des del principi, Dani.
No ho sé.
La plantilla era curta i que comptàvem amb 13
jugadors. No.
I a més, el paper dels canterans, vull dir, hauríem d'estar jugant ja.
Bueno, però, clar, per jugar has de... et posen, i quan et posen has de demostrar. I aquí n'hi ha un que no ha jugat... No va jugar, el Pipa no va jugar, no?
Encara no s'ha estrenat.
Doncs tenim el que tenim, però ho tenim des del principi. I al principi guanyàvem i anàvem els segons. Clar, és que... Sí, vull dir, tenim el que tenim.
Però van passant les jornades és quan...
Clar, però llavors, per això, uns som conscients del que tenim i ho veiem a llarg plaç, i uns altres ho veuen només perquè ara guanyem, ara anem... I ara, quan perdem, diem una altra cosa.
No, de fet, Rubi ja ho va dir. S'està veient que l'equip funciona, la direcció esportiva ha de decidir què fa amb aquest equip, si el reforça o l'estabilitza o...
Reforçar, Josep, ja saps que tu has estat...
No reforçaran,
i a més això ja ho sabeu tots, perquè va estar el senyor Guaix l'altre dia en dues assemblees, allà explicant tot
el seu...
I el que volen és vendre. O sigui, que això ho tenim clar. Si nosaltres, per desgràcia, guanyem el Barça...
Per sort.
Guanyem el Barça, guanyem el Betis i guanyem l'Atlètic de Madrid, al gener
hi
ha dos tios venguts.
José, que aquest tio no torni,
este
eh?
Este acord se lo gravarem, se lo enviarem a casa.
Si guanyem, els venem.
Sí, és que la intenció del club, però és que això ens ho han dit, estava el Josep davant, vull dir, ens ho han dit.
No, que vendre a l'hivern facilita que després, quan arriba l'estiu, no estàs tan pressionat per vendre, però tampoc era...
Això t'ho diu el director general d'avui en dia del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
16:59 és l'últim minut, demà continuarem parlant de la Copa, perquè, evidentment, aquest partit és molt important, ja comencen a arribar, tots els partits són importants, però aquest mes. I no oblideu mai que...
El mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.